el Banc d'Espanya, el Banc Mundial, la OCDE i la Reserva Federal han avisat que la crisi econòmica provocada per la Covid-19 pot ser pitjor del que es calculava fins ara. En el cas d'Espanya, un dels països que patiria més en cas d'un possible rebrot, la caiguda del PIB pot arribar al 15% i l'atur superaria el 20%. Volem abordar aquest assumpte amb Santiago Niño Becerra, conegut economista i catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull. Bon dia, professor, i benvingut a Ràdio Illa.
Gràcies, bon dia, bon dia.
De moment, com està amb Espanya? Espanya serà rescatada?
Jo crec que sí. Jo crec que entre el setembre i l'octubre Espanya serà rescatada. El que passa és que no es dirà així, ningú utilitzarà aquest terme, tampoc hi haurà homes de negre, etcètera, com la vegada anterior, perquè no és estètic, no queda bé. I la paraula rescat, espanta, perquè evidentment porta altres connotacions, no? I jo suposo que tothom té al cap a Grècia o a Portugal. Per què serà rescatada? Només cal veure les estimacions que està fent el govern de Madrid de l'evolució dels ingressos públics esperats via impostos, contribucions fiscals, i per l'altra banda de la despesa pública com està anant. I evidentment la distància entre un i un altre cada vegada és més gran i el deute públic cada vegada és més gran, no? Al marge d'això, i ningú de moment, és a dir, oficialment està parlant d'una segona ona del virus, no? Llavors, tenint en compte, per exemple, que turisme, el turisme representa el 13% del PIB d'Espanya, l'oci, la restauració, un altre 10%, llavors, clar, és a dir, el que tot apunta a que Espanya tindrà problemes. Tindrà problemes, ja deixant de banda el dèficit, però ja tindrà problemes d'ingressos públics, cada vegada s'estarà més despesa. Si hi ha una segona onada, el confinament tindria de tornar novembre i desembre. És a dir, una mica seria a l'estiu com una mena d'interval, de tornada, entre cometes, a la normalitat i el retorn de la situació que ja hem viscut al novembre-desembre. És a dir, una situació molt complicada.
Què vol dir que et rescatin?
Això és molt, molt fàcil d'entendre. És a dir, tu truques a una porta, dius, necessites uns diners, a vegades et truquen a la porta i et diuen, vostè necessita uns diners, sembla que no tindria de ser així, però és així perquè, clar, Espanya està dins de l'euro, Espanya representa el 10% de l'economia de la Unió Econòmica i Monetària. Això significa que si Espanya té problemes, tenint en compte que el 65% del comerç que té Espanya amb l'exterior el té amb Europa, si Espanya té problemes, Europa té problemes. Recordem que Grècia, que és 5 vegades més petita a nivell econòmic que Espanya, la que es va liar per si tenia problemes, no? És a dir, imaginem els problemes que té Espanya. Bé, llavors, o tu dius necessito ajuda, o bé et diuen necessita vostè ajuda. Però clar, això no és gratis. Ja sé que el govern ha dit que hi haurà ajut no condicionat, això és totalment fals. És a dir, d'una forma o d'una altra, aquest ajut té una contrapartida. Aquests diners que ens deixaran té una contrapartida. Una contrapartida que pot ser de dos tipus. O bé una contrapartida dient vostè s'ha de gastar aquests diners amb això, per exemple, sanitat, ja s'ha dit que hi ha una part d'aquests diners que hi ha en Espanya. Escolti, vostè ho ha de gastar això amb sanitat. Ens ha de presentar els projectes sanitaris que vostè farà. On gastarà aquests diners, de quina manera gastarà aquests diners, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, no els has de tornar aquests diners, però evidentment estan dient on els has de gastar, molt important això, amb la qual clar, les trampes, pues, com que no. I després hi ha un altre tipus de contrapartida, és vostè ha de gastar aquests diners on vulgui, en principi on vulgui. Ara bé, vostè ha de fer aquesta sèrie de reformes. Una tercera fase de la reforma laboral, que redueixi la temporalitat o posar en marxa això que es diu la motxilla austríaca, o bé retocar les pensions, o bé, etcètera, etcètera. I hi ha una tercera vessant, que és un crèdit pur i dur, amb un interès que pot ser molt baix, però un crèdit pur i dur que has de tornar. És a dir, d'una forma o d'una altra l'has de tornar. Clar, és, evidentment té conseqüències. És a dir, que et rescatin, pues, té conseqüències.
Vostè parlava que del 13% del PIB espanyol depèn del turisme. En el cas de les Balears, aquest índex...
El 45%.
Doncs veiem que es multiplica per més de 3. Clar, això vol dir que aquí a les Balears estan condemnats a passar una època de vaques magres?
Miri, jo en el tema de les Balears, per moltes raons, perquè tinc molts amics a les Balears, jo vaig durant una època de mi vida vaig anar molt a les illes, conec molt bé la realitat de les Balears. És a dir, a veure, hem de partir d'entrada d'una realitat. Als anys 50, encara que no ho sembli ara, les Illes Balears era una de les regions més pobres d'Espanya, anys 50. Això va canviar radicalment amb el turisme. És a dir, va començar a arribar el turisme a finals dels 50, començaments dels 60, i aquesta realitat va canviar radicalment. I quin és el problema? El problema, i no, jo crec que no és qüestió d'entrar en valoracions, bueno, si volen, vostès entrem en valoracions, però és a dir, Balears va apostar per un model econòmic, un model econòmic basat fonamentalment amb el turisme. Balears, les Illes Balears, tenien una economia agropecuària molt potent, molt potent, això ha desaparegut. Per altra banda, les Illes Balears tenien una indústria de la pell extraordinàriament bona, és a dir, la marca de sabates, que tots coneixem perquè té la sola vermella, sí. La Botan, podia ser perfectament, a l'equip valent podia ser de les Illes, l'Otuse podia ser la Botan, si s'hagués treballat, per la raó que sigui, això no es va decidir, treballar en aquesta línia, i es va apostar fonamentalment per al turisme. Clar, un turisme amb segona derivada que no és, és a dir, no hi ha pràcticament cap lloc a les Illes Balears que siguin Costa Esmeralda. És a dir, és un turisme, diguem-ne, de segon nivell, no és de primeríssim nivell, no? Fonamentalment. Això significa una despesa mitja, bueno, pues evidentment, més baixa que llocs de primeríssim nivell. Clar, això... A més, el turisme és una forma d'activitat econòmica que és molt fàcil, és molt còmoda. És a dir, perquè és veritat que has de fer una inversió inicial amb una construcció, amb un hotel, amb un edifici d'apartaments, o amb un càmping, és cert, aquesta inversió existeix, però després és anar donant voltes, és a dir, s'omple les buides. És a dir, allò va sol. I clar, evidentment, la majoria del turisme de les Illes està dins de grans operadors, grans línies turístiques, etcètera, etcètera. Jo vaig estar a setembre presentant el meu darrer llibre a Palma i recordo que va ser els dies que va fer fallida Thomas Cook. Sí. Va ser una tragèdia. I recordem que només per les Illes van ser 150 milions d'euros, que és moltíssim, d'acord? Però és que ara serà moltíssim més. És a dir, el gran problema de l'economia de les Illes és que depèn moltíssim del turisme. I el turisme, és a dir, tu pots fer un model de cotxes i aquest model de cotxes el pots vendre. És a dir, vas a un puesto, vas a un altre, etcètera, etcètera. No? Sí, però el turisme, els turistes t'han de venir. És cert que pots fer publicitat, però t'han de venir. Jo recordo començaments dels 80, que ja es començava a parlar que seria necessari fer a Mallorca, bàsicament llavors era Mallorca, una reconversió del sector hoteler. Estem parlant de començaments dels 80. I fixi's vostè si aquest tema de la dependència del turisme, de l'excessiva dependència del turisme, porta anys donant voltes a les illes.
I tant.
Però bueno, ja dic que és una forma molt fàcil de crear activitat econòmica, contractació temporal de personal, vull dir, etcètera, etcètera, amb les implicacions negatives que, evidentment, això té sobre els lloguers, etcètera, etcètera. No? Però bueno, és fàcil, és una forma fàcil. Clar, és una forma fàcil si no falla. Quan arriba un problema com aquest, vull dir, s'enfonsa. És a dir, no es pot substituir. És a dir, el que no pot fer les illes ara és, bueno, doncs com no venen turistes, doncs, jo què sé, conrearem més carxofes i més enciams i vendrem això. No, això no es pot improvisar d'avui per demà. Llavors, clar, evidentment, aquí hi ha un problema. Ara torna una altra vegada a parlar-se de la diversificació.
Sí.
I això està bé, és a dir, el que passa és que això no es pot muntar d'avui per demà. Llavors, clar, jo el meu suggeriment evidentment seria a les illes que intentessin diversificar la seva economia, que no, és a dir, també diversificar el turisme, guanyar zones amb turisme de més qualitat i que, evidentment, no tingui una càrrega d'estacionalitat tan important. És a dir, el turisme continuarà arribant a les illes. El problema és que una gran cadena hotelera pot aguantar, és a dir, una gran cadena hotelera pot dir aquest any no obrim els hotels, si vol, i no passa res. Home, sí que passa, però vull dir, però ho pot suportar perfectament. És el mateix que Volkswagen. Si Volkswagen aquest any factura 9.000 milions menys, no passa res, a Volkswagen no li passa res. Però clar, un petit negoci, un bar, un restaurant, un hotel familiar, negocis associats amb el turisme a les illes, evidentment patiran. O sigui, aquest any serà un any molt complicat.
Ahir llegíem, professor, uns tuits seus en què avisava del que implicarien els dos escenaris de rebrot, el novembre o el desembre. Què implicarien?
Bueno, vostè imagini, si anem a fer una pel·lícula, tots hem viscut el que va ser el confinament de... Bueno, que encara estem, vull dir, perquè hi ha zones d'Espanya que encara no han sortit de l'estat d'alarma, no? És a dir, el que va significar i el que significarà les conseqüències d'aquell confinament, d'aquell tancament, d'aquella aturada absoluta de l'economia, entre parèntesi, hem de retrocedir al segle XVIII per trobar una situació semblant, vostè imagini's. Però bueno, tots tenim al cap el que va significar. Ara està tornant una altra vegada molt lentament l'activitat a reprendre l'activitat amb tots els seus problemes, etcètera, etcètera. Hi ha estimacions d'empreses que tancaran, vull dir, bueno, etcètera, etcètera. Ara vostè imagini's que aquí hi ha teories, no?, de que si serà l'octubre o serà el novembre. Arriba aquesta segona ona. Una segona ona que impliqui un altre confinament de 2 mesos. Seria novembre i desembre o desembre i gener. Bueno, vostè imagini's, és a dir, seria, bueno, brutal. És a dir, l'economia espanyola, evidentment, seria brutal. Perquè, clar, és que a més passa una altra cosa. Vostè ho ha comentat, és a dir, caigudes del PIB del 15%. Jo crec que hi ha moltes persones que no són conscients del que significa una caiguda del PIB del 15%. Significa que de tot el valor de la producció que fa Espanya en un any, el 15% desapareix. Desapareix. És a dir, es volatilitza. Això és brutal. Sí, és terrible. Hi ha previsions encara pitjors. Morgan Stanley, per exemple, parla d'una caiguda del PIB d'Espanya del 22%. Però, bueno, és a dir, tenia un impacte realment terrible. El govern balear ha fet un estudi que em sembla que va publicar farà un mes, més o menys, Bueno, és un estudi molt ben fet que parlava d'una caiguda del PIB de Balears aquest any del 30%, que pot arribar al 30%. Clar, això significa que de cada 3 euros de PIB, un vola. És a dir, l'impacte d'aquest això realment és importantíssim, perquè és no només directament al negoci hoteler, és tot el que està envoltant, l'ocupació, l'impacte que té indirecte aquesta ocupació, el treballador que se li redueix els seus ingressos i que pot consumir menys, clar, seria terrible, una segona onada seria terrible.
Això pel ciutadà en què es podria traduir en el nostre dia a dia?
Bueno, clar, aquí ja tenim de començar a pensar en nivells, no? És a dir, per exemple, imaginem, jo no sé, un cirurgià, un traumatòleg o una traumatòleg que està en un hospital, fent la seva feina d'operant, ossos, no? Bueno, evidentment aquesta persona en principi no tindria cap impacte, no? És a dir, aquesta persona continua tenint una feina molt semblant, és a dir, no, tampoc li baixarien els ingressos. És a dir, hi ha una sèrie de professions que tindrien la vida realment relativament assegurada, no? Després hi ha una sèrie de professions que no, evidentment, una sèrie de professions sobretot vinculades als sectors serveis, que tindrien, no necessàriament amb el sector turisme, però amb els sectors serveis, botigues, de roba, que tindrien, rebrien, evidentment, perquè el consum baixaria, no? El consum, ja no parlo d'aquests 2 mesos de confinament, en general, no?, amb l'any, no? Excepte les d'alimentació. És a dir, en aquests 2 mesos de confinament la facturació de les botigues d'alimentació ha pujat. Per exemple, Mercadona ha facturat més. Una altra cosa és que hagi guanyat menys per als costos, l'increment de costos que ha tingut. Això és un altre tema. Però Mercadona ha facturat molt més aquest període, no? És a dir, les botigues d'alimentació patirien molt menys aquest impacte, no? Tot el tema relacionat amb l'automòbil, treballadors, concessionaris, patirien també, mobilitat, transports, excepte de mercaderies, excepte d'alimentació, perquè l'alimentació s'ha de transportar. És a dir, seria un impacte realment molt important en el dia a dia ja de les persones normals, de l'home del carrer, vaja.
Ja per anar acabant, perquè ens estem anant un poc de temps, professor Niño Becerra, no li volem robar més estona en aquest dijous. Creu que estem davant d'un nou panorama pel que fa a la relació del ciutadà-ciutadana amb el lloc de feina, després de la crisi del 2007, de les reformes successives laborals, d'aquest panorama de pandèmia que ens obliga a teletreballar?
Mire, a veure, això del teletreball... A veure si ens situem. El teletreball es va inventar, entre cometes inventar, al començament dels anys 90. És a dir, i va ser a Anglaterra. I es va anar extenent molt lentament perquè llavors tenia un gran problema en treballar a distància. Internet era molt lent. Llavors... per treballar a distància es necessita un internet que sigui molt ràpid. Però bueno, és a dir, i també segons la feina, clar, un programador pot treballar a distància des del començament, des de sempre, no? Clar, internet ha anat guanyant velocitat, per altra banda s'han desenvolupat una sèrie d'eines, de programes informàtics que permeten fer unes coses que abans no es podia, i això està allà. És a dir, per exemple, ara tothom parla de Microsoft Teams. Bueno, Microsoft Teams existeix des de fa molts anys, és a dir, no es va inventar ahir. Però bueno, estava ahir, estava allà, i bueno, sí, era una cosa que s'utilitzava a vegades i tal, però bueno. Llavors, què ha passat? El virus el que ha significat és que ens hem adonat de que teníem aquestes eines, de que teníem aquestes possibilitats, i hem dit, ostres, però si podem fer, hi ha moltes coses que es poden fer a distància. El que passa és que això té una conseqüència paral·lela, que ja fa molts anys que una consultora britànica això ho va posar damunt de la taula. És a dir, de mitja, una empresa mitja, amb un treballador mig treball a distància s'estalvia el 67% dels costos d'aquest treballador, espai, etc., la suma de costos que estalvia. Llavors, clar, és a dir, el treball a distància, el teletreball, ha arribat per quedar-se. És a dir, jo no dic que continuem amb la mateixa tassa ara per ara, que teníem durant el confinament, però evidentment hi ha molts treballs que parcial o totalment es faran a distància. Per això hi ha experts en treball que diuen bueno, això s'ha de regular, perquè s'ha de regular. És a dir, el que no pot ser és que bueno, de forma anàrquica doncs, tots comencem a fer això. Vaja.
Esperem que repercuteixi també en el sou dels treballadors, no?
En principi no ha de repercutir en absolut. És a dir, si una persona ha de fer X i ho fa a casa seva, a la platja, a l'Everest o a l'oficina, vull dir, el sou no ha de repercutir en absolut. És que si ho fem bé, l'empresa ha de pagar una part proporcional de l'ordinador, si és el seu, sí, que utilitza la persona per treballar, un percentatge de la llum, un percentatge del lloc, és a dir, per fer-ho bé. És a dir, perquè està utilitzant coses que no són de l'empresa per fer feina de l'empresa. No, jo, és a dir, el que passa és que això no és salari, això serien despeses derivades, bé, o digueu com vulgui, no?
Bé.
Però sí, jo crec que això pot arribar i arribarà.
I ja per anar acabant, professor, clar, si parla que aquest un possible rebrot podria tenir conseqüències brutals per a la nostra economia, ens hem d'anar acomiadant de l'estat del benestar, ens hem d'anar acomiadant de la classe mitjana?
Bueno, a veure, aquests són dos temes que són diferents. És a dir, a veure, el model de protecció social, sí, ens tenim d'anar acomiadant d'ell tal i com l'havien conegut, però no per al virus, sinó per la pròpia evolució de les coses. És a dir, quan es va posar en marxa el model de protecció social després de la Segona Guerra Mundial, Espanya no, Espanya va trigar molt més, es van fer quatre supòsits, és a dir, una plena ocupació del factor treball, és a dir, una tassa d'atur zero. En segon lloc, uns salaris creixents indexats a la inflació, és a dir, que el salari mai perdés poder adquisitiu. En tercer lloc, que la demanda de treball per part de les empreses seria sempre creixent. I en quart lloc, una esperança de vida després de la jubilació de com a màxim 10 anys. Cap d'aquests supòsits s'està complint ara. Ah. A més, hem de tenir en compte que una sèrie de despeses que ara existeixen, que ara cobreix el model de protecció social, abans no existia. És a dir, l'any 1955, a Anglaterra, que ja tenien en marxa el seu model de protecció social, no hi havia escàners, no hi havia tags, no hi havia bueno, moltíssimes eines que ara hi ha, i clar, evidentment, la despesa també ha pujat. Per aquesta banda, el model de protecció social, tal i com l'hem conegut, no és sostenible. Jo crec que s'aniria a reduir les prestacions del model de protecció social i es posaran en marxa una sèrie de compensadors, possibles cometes, si vol, compensadors, com copagaments, etc. Per exemple, pensem que a Bèlgica, cada vegada que una persona va al metge, ha de posar damunt de la taula 25 euros.
25 euros?
Sí. Que després poden ser tornats o no en funció d'una sèrie de temes. A Noruega, a l'equivalent a 30 euros, 300 corones. És a dir, coses d'aquestes s'arribaran, segur. L'altre tema que vostè apuntava, que és la desaparició de la classe mitjana està desapareixent, però ja des dels anys 70, des de finals dels anys 70. És a dir, la classe mitjana va ser inventada després de la Segona Guerra Mundial, perquè, o sigui, com una part intermitja entre els rics, rics, mega rics, i els pobres, pobres, pobríssims, no? Llavors, aquesta classe mitjana era una classe que, bueno, complia moltíssimes funcions. Produïa, consumia, estalviava, reproduïa, pagava impostos. Pensem que fa dos segles no hi havia classe mitjana, perquè no era necessària, només hi havia els megarrics i la resta, no? Llavors, aquesta classe mitjana, a més, oferia als pobres, a la classe baixa, oferia la possibilitat de pujar, és a dir, la mobilitat social existia en 60, en 50, 60, 70, Espanya menys, però bueno, existia. No? Llavors, l'objectiu era ser classe mitjana, no? És a dir, la classe mitjana tenia un cotxe, tenia una caseta, etcètera, etcètera. Clar, però torno a dir, perquè era necessària? Era necessària per al sistema, no? El model. Llavors, la tecnologia ha acabat amb aquesta, o està acabant amb aquesta necessitat de la classe mitjana. En el moment que es pot produir una unitat de producte interior brut amb 0 persones, la classe mitjana ja està tocada de mort. I ara això està passant. Clar, podem pensar, bueno, però la tecnologia està substituint llocs de feina de molt poc qualificat, baix valor afegit... No, que va. O sigui, ara ja la tecnologia cada vegada està substituint llocs de treball més qualificats, amb personal més qualificat, amb més valor afegit, etcètera, etcètera. Llavors, clar, la necessitat d'aquest coixí i aquesta part intermitja entre la classe mega rica i la resta s'està reduint. Això, torno a dir, no té res a veure amb el virus. És a dir, això és un tema que ja des de començaments dels 80 estava passant i cada vegada està passant més. No? El que podem suposar és que, home, que desaparegui totalment la classe mitjana, home, no, perquè a més la classe mitjana té 3 parts. La classe mitjana alta, la classe mitjana mitja i la classe mitjana baixa. La classe mitjana alta jo crec que pràcticament bueno, sobreviurà, perquè són aquests grans professionals, bueno, etcètera, etcètera. I la classe, la que sí que anirà cada vegada menys serà la classe mitja baixa, i la classe mitjana mitja es reduirà.
Professor Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, la Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Illa. Bona setmana.
Molt bé, gràcies a vostès, igualment.